A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
A poc, però amb passos ferms, així camina el Barça per la Lliga. Ahir golejada al Màlaga, una golejada que val el lideratge en primera, perquè només el Madrid pot atrapar el Barça i, en tot cas, només li igualaria punts. Tot i això, no hi ha descans, entrenament aquest matí, perquè dimarts arriba el Basilea. Ara toca la Champions. El que li toca a l'Espanyol és guanyar a l'Osasuna de Camacho, però estem pendents del cel. Plou i molt a Barcelona. Els equips catalans de l'ACB de bàsquet han tingut també una bona jornada, com també els de waterpolo, que caminen ferms per Europa. No tant l'Ono Atlètic Terrassa. Per a fermesa la de Sebastián Loeb, cinquè títol mundial en el campionat de ral·lis. El francès de Citroën en suma 5 de consecutius, però és que Loeb no serà l'únic campió que coneixerem avui. Ens espera el de Fórmula 1. Interlagos torna a decidir el campió del món. Hamilton o Massa, McLaren o Ferrari, s'admeten apostes. El tot gira a migdia, arrenca ara mateix. Ens posem al dia amb els resultats dels partits que han acabat ara mateix. Dos partits de l'ACB de bàsquet, Pamesa, València, Rico Manresa, Ernest Macià.
Doncs sí, victòria del Rico Manresa, 75-82, com deies, victòria catalana. El Rico ha dominat el tram final del partit. A nivell estadístic ha agafat pràcticament el doble de rebots, 19-36. Bé, amb aquesta victòria el Rico suma ja 4 victòries en 6 partits. El jugador més destacat avui ha estat Josh Asselin, amb 23 punts, un 29 de valoració. Victòria del Rico, 75-82.
També en l'ACB, Fuenlabrada, Rigalbarça, Jordi Castanyera.
Els blaugranes s'han imposat per 81-88 a la pista del Fuenlabrada. Els homes de Pascual han anat pel davant tot el partit, malgrat que en alguns moments els madrilenys s'han acostat a 2 punts. El màxim anotador del partit i del Barça ha estat David Anderson, amb 24 punts, seguit de Navarro, amb 23. Amb aquesta victòria, el Rigalbarça empata 5 amb el Tau i l'Unicaja al capdavant de la Lliga.
I a l'Eurohockey League ha jugat l'Ono Atlètic Terrassa, Jordi, nom de Déu.
Doncs derrota de l'Ono Atlètic de Terrassa, ha perdut 3-1 contra el Leuven belga, i amb aquesta derrota l'Ono Atlètic Terrassa queda eliminat de l'Eurohockey tot just a les primeres de canvi, a la primera fase. L'Ono Atlètic havia empatat a 0 el primer partit contra el Three Rock irlandès, i avui ha perdut 3-1 contra el Leuven belga, un partit molt emocionant. Ha arribat a empatar a 1 el partit de l'Ono Atlètic Terrassa, però a la segona part el Leuven belga ha marcat 2 gols i ha eliminat el conjunt terrassenc, que és 2 vegades campió d'Europa i que aquesta temporada queda eliminat a les primeres de canvi de l'Eurohockey.
Ara mateix passen 3 minuts entre 2 quarts de 3, un any i mig. I és el temps que ha passat des que el Barça va ser líder. Ara torna a recuperar aquest lideratge que només el Madrid podria igualar, però no superar. I a Can Barça, Xavi Campos, satisfacció evident, però també més precaució de cara a la Champions.
És el pròxim compromís dimarts contra el Basilea al Camp Nou, però els jugadors del Barça sí poden gaudir del lideratge de primera. De moment, el que poden fer és mirar des de dalt la resta d'equips de primera. El Barça torna a ser líder després de molts mesos. Només una victòria de 9 gols de diferència del Madrid aquesta tarda al camp de l'Almeria. Improbable que el Madrid guanyi de 9 gols a Almeria, trauria aquesta condició a l'equip de Pep Guardiola. Feia un any i mig que el Barça no era primer, des del 13 de maig de l'any 2007, després d'aquell Barça-Betis amb gol del brasiler Sobis cap al final. Els jugadors van rebre la notícia a l'avió de tornada de Màlaga i de moment no han volgut donar gaire importància a aquest fet, al lideratge. Márquez, el mexicà, creu que és més important seguir jugant com ho està fent l'equip que mirar la classificació ahora que somos encara al mes de noviembre.
Lo más importante yo creo que es mantenernos, ¿no?, en el nivel de juego que estamos haciendo. Eso es por ahora lo más importante. Si nos mantiene ahí arriba, pues qué bueno, ¿no? Pero yo creo que el ir partido a partido y tratar de mantener este ritmo y estos resultados, pues yo creo que es lo más importante por ahora.
Amb la d'ahir, a Màlaga, el Barça acumula 11 victòries consecutives. El missatge del vestidor és el de sempre. Cal anar partit a partit, sense marcar mig terminis. Però alguns comencen a recordar la ratxa de victòries més important de la història del club. 18 de consecutives que va aconseguir el Barça de Rijkaard ara fa 3 temporades.
Tener un entrenador nuevo, mentalidad nueva, hace que todo cambie un poco, ¿no? Las ambiciones también. Así que es parte de este cambio, esta nueva etapa del club, de l'equipo, y bueno, las cosas van bien hasta ahora.
Demà l'equip va de funeral, tot l'equip, tot es desplaçarà a Pamplona per assistir al funeral del pare de Juan Carlos Unzué. l'entrenador de porters. L'entrenament per preparar el partit de Champions serà al matí, han canviat els plans, i al migdia viatjaran en bloc, així ho ha volgut Guardiola, cap a Pamplona. El Basilea arriba demà a Barcelona al matí, sense gaire motius per ser ambiciosos, encara no han sumat cap punt a la Champions. El Barça, si guanya dimarts, s'assegurarà la classificació pels vuitens de final. L'àrbitre d'aquest partit, ho hem sabut fa uns minuts, serà el romanès Tudor.
La pluja que cau intensament a Barcelona fa que la primera preocupació per al partit d'aquesta vesprada de Montjuïc, aquest Espanyol Osasuna, siga Albert Benet per l'estat de la gespa. Es podrà jugar?
Sí, tot fa pensar que sí. A aquesta hora el partit no corre risc de suspensió, tot i la quantitat d'aigua que ha caigut. La gespa està bé, tova, naturalment, però en bones condicions perquè el drenatge ha actuat bé. No hi ha vessals d'aigua i s'hi podrà jugar a futbol aquesta tarda si no hi ha un xàfec inesperat aquestes pròximes hores. Això sí, la pilota correrà molt ràpid i els tacos dels jugadors faran patir la gespa.
Doncs en principi que es podrà jugar aquest partit, un partit per cert que enfronta dos equips necessitats, i és que l'Espanyol no guanya des de la segona jornada, però avui sí que podria ser un bon dia per trencar aquesta tendència negativa. I és que l'Osasuna, Albert, és l'únic equip de primera que encara no ha guanyat cap partit.
Avui visita Montjuïc un Osasuna en una situació delicada, com dius, l'únic equip de primera que no ha sumat cap victòria, només 3 gols a favor en 8 jornades, i un dels equips que ha canviat d'entrenador, Cuco Siganda, va ser destituït després de la 6a jornada. L'arribada de José Antonio Camacho a la banqueta no ha servit de moment per redreçar la situació. Camacho ha perdut els dos partits que ha dirigit. Tot i això, la història diu que l'Osasuna és un rival incòmode a Montjuïc. En les seves 8 visites, l'equip navarrès hi ha guanyat 4 vegades, ha sumat 3 empats i només ha encaixat una derrota. El migcampista de l'Espanyol, Moisés Hurtado, no se'n refia gens ni mica.
El equipo que viene con muchas necesidades viene al 200%, y nosotros tenemos que ser conscientes de que esos equipos, históricamente en los últimos años no se nos ha acabado de dar bien, pero tenemos que poner el 200% como ellos mínimo, ¿no? Si no se hace eso, la verdad es que es difícil ganar los partidos, ¿no? Porque luego, pues, que no ha ganado todavía y, bueno, parece que todo es un poco que hay que ganar, que tal, que está por hecho, y aquí en la primera división no se da nada por hecho, ¿no?
Hi ha tres vells coneguts de l'afició de l'Espanyol a l'Osasuna: al camp, al terreny de joc, el Rifle, Pandiani i Juanfran, i a la banqueta, José Antonio Camacho, un entrenador molt estimat entre l'afició perica. El més destacat en la seva trajectòria va arribar entre els anys 93 i 96, amb un ascens a primera i la classificació per a la Copa de la UEFA la temporada 95-96.
Hombre, le puede dar un poco su seña de identidad, ¿no? Que es una persona con mucho carácter, ¿no? Yo creo que es un entrenador que a ese equipo le puede venir bien, y bueno, pues esperemos que vengan tranquilos, ¿no? La verdad es que están con necesidades, ¿no? Todavía no han ganado un partido y bueno, y vendrán a tope, ¿no? Pero claro, no les podemos dejar crecer ahora, ¿no?
Román Martínez, amb molèsties musculars, és la principal absència de l'equip de Tintín Márquez per al partit d'aquesta tarda, un partit que els aficionats només podran seguir per televisió a través de Gol TV. Això pot afavorir l'assistència a Montjuïc.
El Madrid, per la seva part, jugarà a Almeria amb la intenció, com vos dèiem al principi del programa, de sumar els 3 punts per tal d'igualar el Barça en la classificació i seguirà al capdavant. Ho farà pendent també del terreny de joc, malmès per la pluja i en un partit on es preveu poca entrada. Ara mateix sabrem el per què. Catalunya Ràdio, Almeria. Xavi Palau, bona vesprada.
Hola, bona tarda, Marta. Un partit que arriba condicionat per dos factors. El primer, l'estat del terreny de joc, que ha acumulat molta aigua les últimes hores aquí a Almeria. Ara, des de fa una estona, no plou. Fins i tot hi ha alguna escletxa de sol, però preocupa l'estat de la gespa de l'estadi Juegos del Mediterrani, el seu drenatge. Caldrà veure quina és la capacitat de cara a aquest partit que començarà a les 7. L'altre factor, l'ambient fred que envolta aquest Almeria-Madrid, sobretot per un motiu: el preu de les entrades. Avui, socis i no socis passen per taquilla i el club no ha tingut pietat a l'hora d'intentar fer calaix. I és que l'inversió mínima que ha de fer un soci de l'Almeria per veure aquest partit són 45 euros. D'aquesta manera, no s'esperen més de 18.000 aficionats en aquest partit a l'estadi Juegos del Mediterrani. El Madrid no jugarà Ruud van Nistelrooy i Sergio Ramos sembla que ocuparà el lateral dret de la defensa després del càstig imposat per l'alemany la setmana passada, un Schuster que ja sap el que l'espera aquí a Almeria.
Sí, és possible que pugui passar algo parecido. El que passa que hi ha un canvi d'entrenador, Almeria juega un poco diferente este año, normal, pero está claro que estos tipos de partidos, no solo en Almería, en cualquier otro campo, hay mucha motivación para hacer un gran partido contra el Real Madrid y ganarles, está claro, lo sabemos, y tenemos que pasar también.
Si usted recordaba la derrota, precisamente el año pasado, en aquest partit de Lliga aquí a Almeria. Gonzalo Arconada, per la seva banda, recupera el davanter Negredo, expulsat al Camp Nou, i també podrà comptar amb el davanter argentí Piatti, absent els últims partits per lesió. El partit fixat a les 7 de la tarda, l'àrbitre, el gallec González Vázquez.
Ens hem posat al dia d'aquest Espanyol Osasuna, també de l'Almeria a Madrid, però avui en primera divisió es juguen 4 partits més. Quatre partits que repassem ara amb Francesc Garriga, a les 5, Recreativo Getafe.
Un partit especial pel tècnic visitant Víctor Muñoz. Ara fa 7 mesos el Recreativo el va acomiadar i ara torna el Nuevo Colombino amb un Getafe que busca la zona europea. Mentrestant, Lucas Alcaraz afronta el seu tercer partit al Recre després de 2 empats i voldrà una victòria per sortir de la zona de descens.
Valladolid-Sevilla també a les 5.
Els andalusos no guanyen a Valladolid des de fa 12 temporades. Per trencar aquesta ratxa, el tècnic Jiménez es veu obligat a col·locar de titular Luis Fabiano per bé que el brasiler no està bé del tot físicament, però és que és l'únic davanter disponible. El Valladolid tampoc està gaire fi, ha fet un punt dels últims 12.
L'últim partit que també se jugarà a les 5 és l'Sporting de Gijón-Numancia.
Els locals estan en ratxa després de 3 victòries consecutives. L'Sporting, que semblava mort, es troba a la zona mitjana i ple de confiança. En canvi, el Numancia no ha sumat cap punt com a visitant i li convindria fer-ho per escapar-se ja de la zona de descens.
I tancarà la jornada a partir de les 9 el Betis Deportivo.
Dos equips que estan patint força. El Betis de Chaparro s'ha passat tota la temporada entre la zona mitja i la baixa, mentre que el Depor ve de perdre a Riazor contra l'Sporting de Gijón per 0-3. Aquesta derrota va fer molt mal a l'equip gallec. Els de Lotina encara no han guanyat fora de casa aquesta temporada.
I com sempre tanquem el bloc del futbol parlant de les competicions internacionals on Wiss i Vilalta han d'estar molt pendents de la Lliga italiana.
Sí, perquè de la resta de lligues hi ha pocs partits i pràcticament només juguen equips de la part baixa. A Itàlia, tot i que hi ja van jugar l'Inter, la Juventus i la Roma, avui juguen el Nàpols, l'Udinese i el Milan, que poden tancar la jornada tots tres com a líders. Els partits d'aquesta tarda són Udinese-Gènua, Siena-Fiorentina i tancarà la jornada Milan-Nàpols. A França es trenca la regla de la resta de lligues. Sí que juga un dels equips capdavanters. Avui protagonisme per l'Olympique de Lió, l'únic dels equips de la part alta que no va disputar el seu partit ahir. El Lió és líder, ara amb l'Olympique de Marsella només un punt i darrere hi ha el Girondins i el Tolosa.
Saps qui eren els Almogàvers? Una penya de futbol? Soldats mercenaris? Els amics d'en Serrallonga?
Gran esdeveniment editorial. Ara amb l'Avui, en exclusiva, els episodis capdals de la nostra història. Amb activitats, unitats didàctiques, contes. Aquest diumenge gratis al teu quiosc el primer llibre. Jaume I i la Mediterrània. Mai la nostra història havia estat tan divertida. Només amb l'Avui.
A la sala gran del TNC, a l'Home, un musical de Degoll de Goma a partir de la novel·la de Mercè Rodoreda. A l'Home, una adolescent enamorada, un amor trencat, un musical carregat d'emoció. Venda d'entrades al Teleentrada.
Abona't al Teatre Nacional de Catalunya. Et robarem el cor.
En 16 minuts arribarem a les 3 de la vesprada. Ja vos hem dit al principi del programa que un dels títols que s'han de decidir avui és el de la Fórmula 1 i és que arriba al seu punt i final amb tota l'emoció que es podria demanar. El títol per decidir, l'actual líder Hamilton, que eixirà des de la quarta posició, mentre que Massa, que també té les seues opcions, ho farà des de la pole position. McLaren i Ferrari es tornen a jugar un títol que, com ja va passar la temporada passada, es decidirà en l'última prova del Mundial. Tot a punt, per tant, a Interlagos perquè comença l'espectacle i tot a punt també a Catalunya Ràdio perquè per explicar-vos-ho tot. Anem, per tant, al Brasil. Saludem Oriol Rodríguez. Bona vesprada, Oriol.
Bona tarda, Marta.
Més emoció no podria faltar per aquesta última cursa.
Doncs no, perquè ens tornem a trobar un final de temporada excepcional, amb dos pilots jugant-se el títol en una última cursa. Lewis Hamilton sí que és cert que ho té tot a favor, té 7 punts més que Felipe Massa, en té prou. Avui el pilot de McLaren quedant entre els 5 primers independentment del que faci Massa, que haurà de rasar per cada primer i que Hamilton com a molt sigui 6è. Aquesta seria una de les opcions més factibles pel pilot brasiler que sortirà des del pol. Però atenció, perquè si bé el matí feia sol aquí al circuit d'Interlagos, en aquests moments està molt ennuvolat i per tant amenaça pluja a l'hora de la cursa. Tot just fa uns instants que ha arribat Felipe Massa al circuit brasiler, ha provocat el deliri, ha provocat una autèntica estampida entre els aficionats que l'esperaven i aquestes han estat les seves paraules a l'arribar.
Jo penso en el que jo vull, que és fer una bona cursa. És una cursa com les altres. No canviarà res. No tinc res a perdre i he d'intentar fer el meu treball de la millor manera possible.
I és que des de la 1991 el Brasil no té un campió mundial. Aleshores, Ayrton Senna guanyava el seu tercer títol més a prop que de... El darrer títol d'un pilot anglès va ser l'any 1996, quan Damon Hill es va proclamar campió. McLaren encara li queda també lluny. El seu últim títol de pilots va ser l'any 99, quan el va aconseguir Mika Häkkinen. Lewis Hamilton avui podria trencar aquesta ratxa de 9 anys consecutius sense que les fletxes de plata aconsegueixin un títol. Un Lewis Hamilton que ahir estava molt tranquil després dels entrenaments.
He estat molt competitiu a les dues primeres tandes de classificació. A la tercera tanda hem tingut una bona velocitat i hem intentat fer el millor treball que podíem fer. La nostra estratègia és molt competitiva, segurament molt diferent dels pilots que hi ha al davant.
Queden més de 3 hores perquè comenci aquesta cursa, però el circuit d'Interlagos és ja pràcticament ple, més de 70.000 aficionats. Hi haurà les graderies, la torcida brasilera que ahir va donar suport i de quina manera a l'ídol local Felipe Massa. I a banda del títol de pilots, també s'ha de decidir avui el títol de constructor, si bé Ferrari té 11 punts d'avantatge sobre McLaren.
Doncs ja veieu com està el Mundial de Fórmula 1. Oriol, és que no els vull que em perdi cap detall, han d'estar pendents del Tot Gira, no?
A partir de les 6 de la tarda, una miqueta abans, ja començarem a escalfar motors aquí al circuit d'Interlagos. A les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida a la darrera cursa de la temporada des del circuit brasiler. Lògicament, amb Catalunya Ràdio no estarem molt pendents, farem aquesta cursa en directe.
Doncs estarem pendents, Oriol. Bona vesprada.
Bona tarda.
Aquesta matinada s'ha acabat una altra prova de motor, el Rally del Japó, i tot i que encara falta per disputar-se una prova del Mundial, ha servit, això sí, per decidir el nom del campió. No hi ha hagut sorpreses. El títol se l'emporta, com és habitual en els últims anys, Damià Aguilar, el de sempre.
El de sempre es diu Sebastián Loeb, el pilot francès de Citroën. 5 títols seguits, l'últim aconseguit aquest matí al Japó. El francès ha acabat tercer a Sapporo, posició que li ha valgut matemàticament per adjudicar-se el campionat a una prova del final. El de Citroën ha tingut un petit ensurt al penúltim tram, amb una virolla a baixa velocitat, però ja respira tranquil.
Hi havia molta aigua i he perdut el control, he entrat massa ràpid en un lloc estret. Però ha estat increïble, però bé, ha estat un gran moment, ara mateix ja no tinc pressió, perfecte.
No pressure now. Perfect.
Loeb i el seu copilot Daniel Elena s'han pujat al sostre del C4 al final de l'últim tram, onejant una bandera francesa. L'any passat, amb el quart títol, van igualar el rècord de Mäkinen i Kankkunen, i aquest any esdevé l'únic pilot de la història que té 5 campionats i, a més, tots consecutius. El podi l'ha encapçalat el finlandès de Ford Mikko Hirvonen, seguit pel seu company i compatriota Jari-Matti Latvala. Loeb ha guanyat 10 curses aquesta temporada i encara té opció d'una 11a victòria al Rally de Gales a començaments de desembre. De fet, va declarar que volia el títol al Japó i així poder pilotar tranquil a la Gran Bretanya per intentar assolir aquest rècord d'11 victòries, encara que allà segurament l'estrella serà Valentino Rossi, que disputarà la prova amb un Ford Focus World Rally Car. A tot això, Mikko Hirvonen és subcampió segur i la tercera posició se la jugaran Sordo i Atkinson, encara que el càntabre ho té tot de cara. Pel que fa al campionat de constructors, a Gales se'l disputaran Citroën i Ford.
I aquesta vesprada el programa Tot Gira vos oferirà una entrevista amb el tricampió del món de motociclisme, amb Dani Pedrosa, el castellarenc que analitza la temporada que ja s'ha acabat, aquesta temporada 2008, on ell ha acabat en el Mundial tercer. Pedrosa, per cert, Damià, no renuncia a superar algun dia, diu Valentino Rossi.
Dani Pedrosa explicarà al Tot Gira que no pot plantejar-se començar una temporada pensant que Valentino Rossi és imbatible. El castellarenc reconeix la superioritat del 8 vegades campió mundial, però no renuncia a superar-lo mentre encara estigui en actiu.
El Valentino té una cosa molt bona i és que és capaç de no cometre errades, és capaç d'aconseguir afinar tots els punts, no posar-se molt nerviós i sobretot guanyar moltes curses. És un rival molt fort i per guanyar només s'ha de fer una mica més que ell. Evidentment que ja el que fa ell és increïble i és molt difícil, però no afrontaré un any per davant pensant que no ho puc fer.
Dani Pedrosa parla també de com el va afectar la caiguda del Gran Premi d'Alemanya el juliol, quan era líder del campionat i que va ensorrar les opcions de lluitar pel títol. Aprofundeix igualment en les lesions que ha patit aquest any i en el rebombori mediàtic que hi va haver al setembre quan van anunciar que canviava de subministrador de pneumàtics.
Més coses aquest cap de setmana es disputa la segona fase de la Copa Lent de Waterpolos, la segona competició a nivell europeu. El Sant Andreu necessitava aquest migdia la victòria per seguir viu en aquesta competició, un partit contra els russos del Sintec Kazan que ha seguit Martí Trilla.
En una gran remuntada davant el Sant Rus, el Sant Andreu s'ha classificat per jugar als vuitens de final de la competició europea. A mitja part, dominava el Sant per 3-6, però en el tercer i quart període, l'equip català ha reaccionat i ha acabat guanyant el partit per 10-7 i entrant a la Copa Lent per primera vegada a la seva història. L'entrenador del Sant Andreu, Manolo Suárez, estava convençut que ho aconseguiríem.
Cuando entras a jugar un partido siempre tienes la esperanza de ganar. Lo que pasa es que el rival de hoy era un rival muy fuerte, pero nosotros sabíamos que si éramos capaces de mantenernos en el partido, en el último tiempo podíamos dar la vuelta al mismo. Y la verdad es que ha salido tal como habíamos planteado en el guión previo del partido. Los jugadores han jugado un partido sensacional, siempre han creído en la victoria y al final, pues afortunadamente, la hemos conseguido.
I per cert que en aquesta competició, en la Copa Lent de Waterpolo, no només hi jugava aquest cap de setmana Sant Andreu, també hi jugava el Barcelona, Jordi Castanyeda, que jugava contra el Montpellier, també en aquesta competició, com dèiem.
I li han anat molt bé les coses. Han derrotat els anfitrions al Montpellier per 9-14. Kiko Perroni ha estat el màxim anotador del conjunt català amb 3 gols.
Avui tocava guanyar el Montpellier, que era l'equip de la casa, i hem començat molt, molt fort, i a la segona part ja guanyàvem 8-3 i ha sigut bastant... fàcil.
Aquesta és la tercera victòria del Barcelona, que ha finalitzat primer de grup amb 9 punts. D'aquesta manera, el Natació Barcelona s'ha guanyat també l'accés a vuitens de final de la Copa Lent com a líder del seu grup.
L'Egar, la setmana passada, el Princess Polo Air van aconseguir la classificació per al Caos 16 de l'Euro Hockey League, que és la segona fase de la competició europea d'hoquei herba. Ho van fer, a més, com a primers de grup, d'això els facilita de cara al sorteig que s'ha de fer per aquest Caos 16. Aquest migdia ha sigut el torn de l'ONU Atlètic Terrassa, que era el tercer representant català en aquesta competició. Depenia d'ell mateix per obtindre aquesta classificació, però Jordi, ho ha aconseguit o no?
No ho ha aconseguit. Sorpresa majúscula. L'Atlètic Terrassa, clar favorit del seu grup, ha perdut avui per 3-1 contra el Leuven belga, el Lovaina, i ha quedat eliminat de l'Eurohockey. Són grups de 3 i se'n classifiquen 2 pel Caos 16, en queda eliminat només un, i l'Atlètic tenia un grup molt assequible amb el Three Rock irlandès i amb el Leuven belga, però va empatar 0 el primer partit contra el Three Rock irlandès i avui ha perdut per 3-1 contra el Leuven i ha quedat fora de la competició. El partit d'avui ha estat emocionant i dramàtic. S'ha avançat de seguida el Leuven, ha empatat l'Atlètic de la raça amb gol de Matías Withaus, però abans del descans, un català, Pau Quemada, ex de l'Egara, ha marcat el gol que significava el 2-1 pel Leuven. La segona part ha estat un monòleg, un taquigol de l'Atlètic de Terrassa, han gaudit de moltíssimes ocasions per empatar, però no han aconseguit fer-ho. Fins i tot 2 penals corners als instants finals, però Xavi Ribas ha fallat i en un contraatac, quan faltaven 8 segons, el Leuven, mitjançant Pangracio, ha fet el 3-1 i ha eliminat l'Atlètic de Terrassa. La lectura posterior al partit de l'entrenador de l'Atlètic Terrassa, Dani Martín, era que no hi ha hagut mala sort, sinó que és tota la responsabilitat dels jugadors de l'Atlètic de Terrassa.
Totalmente nos hemos complicado la vida a nosotros. Ellos han hecho un buen partido, pero ni mucho menos el nivel que han mostrado es para estar por encima de nosotros. Y al final nosotros ni hemos sabido resolver las situaciones que hemos tenido en área, ni hemos sabido resolver las situaciones de penalti corner, ¿no? Es muy claro que hemos sido nosotros los culpables de estar fuera ya de la Euroleague.
L'Atlètic Terrassa queda fora abans d'hora d'aquesta competició, tot just a la primera fase. La temporada passada l'Atlètic va perdre quarts contra l'HGC holandès. Fa 2 temporades va quedar subcampió, fa 3 temporades també va quedar subcampió i aquesta temporada eliminat a la primera fase. Per tot plegat, el tècnic de l'Atlètic Terrassa, Dani Martín, explica que serà molt dura la temporada eliminats d'entrada de l'Eurohockey.
És molt complicat, molt dur, perquè estem fora i per nosaltres és un tema prioritari estar en l'Euroleague. Entonces un golpe muy fuerte y además ahora nos espera una jornada también tremenda porque jugamos contra el top 5 de la liga, entonces más la Copa del Rey. Entonces a partir de ahora, la verdad que con esta situación, pues hombre, nos espera un mes entretenido.
Dani Martín no s'ha mossegat la llengua, ha estat molt dur amb els seus jugadors, diu que ha fallat concentració, que ja va fallar el primer partit contra el Three Rock irlandès i que avui ha tornat a fallar el mateix en la derrota contra el Leuven.
Precisamente lo que ha fallado es la exigencia de todos a la hora de enfrentarse a una situación como esta. Ya nos pasa en el primer partido de la Euroleague y aquí otra vez el rendimiento de todos o de la mayoría no ha sido el esperado y este es un tema importante que nos tiene que hacer recapacitar porque nuestra exigencia no ha estado al nivel que requería y a partir de ahí pues errores de situaciones, decisiones erróneas que lo que te hacen llegar es a no meter goles.
Sense l'Atlètic Terrassa, doncs, l'Egara i el Princess Polo són les úniques opcions catalanes a l'Eurohockey d'aquesta temporada.
A l'Àfrica subsahariana, el 61% dels adults majors de 15 anys que viuen amb el VIH són dones. La pobresa provoca desigualtats i discriminació. Ajuda en Acció treballa per la igualtat de drets entre homes i dones.
Mou-te per la igualtat de gènere.
Col·labora amb Ajuda en Acció apadrinant un infant i contribuiràs al desenvolupament de tota la comunitat. Truca ara al 93 488 33 77.
Novembre.
No vens?
Tardor.
No facis tard.
Vaca.
Vaca, comença.
Novembre, vaca, 2008.
Fes un forat a la teva agenda del 3 al 30 de novembre.
Vuitena mostra de creadores escèniques.
Performance, poesia, lectures, dansa, teatre...
Més informació a projectevaca.com.
I ja ho saps.
Posa't, vaca.
Cinc minuts per a les 3 de la vesprada. Ha sigut una bona jornada aquesta de l'ACB per als equips catalans, com a mínim per als que han jugat aquest migdia, perquè han guanyat els dos. Ha guanyat el Rico Manresa en la pista del Pames a València per 75 a 82 i també ha guanyat el Riga al Barça, que també jugava fora en la pista del Fuenlabrada per 81 a 88. Ara ja podem sentir algun dels protagonistes. Ernest, què han dit?
Doncs sí, he pogut parlar amb Roger Grimau, a l'escorta del Futbol Club Barcelona, després d'aquesta victòria 81 a 88, un Barça que ha vist com el Fuenlabrada se li posava només un punt al tercer quart, un punt per sobre fins i tot, però ha estat capaç de remuntar i amb una bona defensa ha acabat imposant-se el conjunt madrileny 81 a 88. Roger Grimau destacava la dificultat de jugar un partit contra un equip de la Lliga CB després d'haver fet fa només 72 hores un dels millors partits dels últims anys a la Lliga Europea i contra un dels aspirants a la Final Four.
Són partits que ens has de guanyar amb altres coses, no? L'altre dia per el Pinaikos vam jugar molt bé, vam jugar excel·lent en atac, en defensa, jugàvem a casa, bueno, amb un bàsquet brillant. I aquests partits també s'han de guanyar, no jugant un bàsquet brillant i jugant fins i tot malament, doncs són els partits que hem d'acabar guanyant.
Des del punt de vista anotador, el millor jugador avui del Barça ha estat David Andersen per segon partit consecutiu, superant xifres de mitjana dels primers partits, 24 punts pel pivot australià. Joan Carles Navarro n'ha fet 23, ha estat també per sobre dels primers partits de Lliga, però en la línia, per exemple, del partit de dijous a l'Eurolliga, o Gianluca Vasilic ha acabat amb 14 punts. Han estat, de fet, els tres jugadors amb més anotació de l'equip blaugrana. A l'altre cantó, el del Fuenlabrada, un fitxatge d'aquesta setmana, Xiquisvili, que ha acabat amb 21 punts i amb un 6 de 7 en triples, tot i que ell és pivot. D'altra banda, Bratoleson n'ha fet 22. El Barça ara mateix, amb aquesta victòria, es situa segon a la classificació amb 5 victòries i una derrota i empatat amb l'Unicaja i també el Tau. I el Rico Manresa, que ha guanyat el seu partit, com deies, Marta, ara mateix és cinquè, 4 victòries i 2 derrotes. Avui els manresans han jugat a la pista del Pamesa de València, han derrotat el conjunt valencià per 75 a 82, amb un gran partit de Joja Selim, que ha acabat amb 23 punts i 7 rebots. A destacar des del punt de vista rebotejador que el Rico n'ha capturat el doble que el seu rival i que, d'altra banda, el cantó negatiu, hem pogut parlar amb Jaume Ponsarnau fa poca estona, ens remarcava que el Rico ha perdut, això sí, força pilotes, perquè si no el Rico hauria pogut sentenciar abans del partit. Al final, 75 a 82.
I a tot això, Ernest, aquest migdia, vull dir, s'han jugat altres partits també de la CB, concretament 4.
Doncs sí, el CAI Saragossa 89, Estudiantes 85, Jorventia Bilbao 79, Bruesa Guipúzcoa 70, el Múrcia 65, Unicaja 90 i Calís Gran Canària 76, Vive Menorca 72.
I no mos oblidem de l'altre equip de la categoria, és que jugarà aquesta vesprada, el DKB Joventut ho farà contra el Club Bàsquet Granada.
L'equip on l'actual pivot de la penya Mensa Bonso va jugar l'últim partit de la Lliga passada. El Granada necessitava guanyar aquell partit per evitar el descens, va fitxar Mensa Bonso. Bonso va fer un gran partit i va salvar els andalusos. Avui aquest jugador és dubte per la penya, té problemes a l'espatlla. Això és una de les seqüeles del calendari d'aquesta temporada on els verdinegres doncs juguen fins a 2 partits setmanals. Bonso, això sí, es vestirà de curt i fins a última hora no sabrà si pot jugar. El tècnic Sito Alonso creu que pràcticament no hi ha temps de recuperar-se amb un calendari tan ajustat.
Primero hay que recuperarse un poco anímicamente. Yo creo que cuando juegas Euroliga jueves y enseguida llegas a España el viernes y tienes que entrenar, pues tienes primero que recuperarte anímica y físicamente y luego pues intentar llegar a las mejores condiciones a jugar contra un equipo que está siendo la sorpresa de la competición, que está haciendo un baloncesto muy bueno, que no pierde en casa y que cuando juega fuera, pues como contra el Real Madrid, no gana porque en el último minuto no tiene suerte.
Aquest partit, el DKB Granada, juga a les 7 i també el seguirem des del Tot Gira.
I molt breument repassem els resultats de l'NBA perquè un català ha guanyat i dos n'han perdut, Jordi.
Los Angeles Lakers han guanyat 97 a 104 als Denver Nuggets. Això vol dir que Pau Gasol amb 16 punts i ha capturat també 16 rebots en els 42 minuts que ha jugat. És el que ha guanyat Pau Gasol. Menys sort ha tingut el seu germà petit perquè els Memphis han perdut 96 a 86 a la pista de Chicago. Marc Gasol ha tingut una actuació discreta pel que fa a punts. N'ha fet només 3, però ha capturat 8 rebots. I el Portland Trail Blazers, Rudy Fernández, ha fet 20 punts, però no ha pogut evitar la derrota del seu equip, Phoenix Suns 107 i Portland Trail Blazers 96.
L'últim minut del programa per repassar resultats amb Josep Maria Batllori. Un partit en segona divisió.
Xerès 5, Múrcia 3.
4 partits en segona B.
Gramenet 1, Oriola 3. Sant Andreu 2, Ontinyent 2. Alcoià 4, Eivissa 0. I Atlètic Balears 0, Alzira 0.
I 5 partits de tercera divisió.
Poble de Mafumet 1, Vilanova 1. Espanyol B 1, Balaguer 1. I Sant Boià 0, Rapitenca 1. Els partits Kassam i Apuesta Vilajuïga i Rico Premià Banyoles s'han suspès per la pluja.
També tenim resultats de la Superliga femenina.
Futbol Club Barcelona 0, l'Estartit 0 i Espanyol 2, Atlètic de Madrid 1.
Un partit en l'Hockey Lliga.
Un partit que ha completat la vuitena jornada. Enric Lepas al Coi 3, Lloret 2.
I un partit en la Princes Lliga d'Hockey Herba.
Era un partit pendent de la quarta jornada. Club de Campo 3, Club Agara 3.
Doncs fins aquí el Tot Gira Migdia. Ja sabeu més esports a partir de les 4 de la vesprada. Si una hora en el Tot Gira amb Marc Negre.